10:52, 5:52. Doncs seguirem parlant del papa Benet XVI. Escolteu això. Quanta brutícia a l'Església i entre aquells que, pel seu sacerdoci, haurien d'estar lliurats al Redemptor. Quanta supèrbia! La traïció dels deixebles és el major mal de Jesús. No ens queda més que cridar-li: Kyrie eleison, Senyor, salva'ns. Ratzinger ja anunciava la greu situació de crisi interna que calia redreçar pocs dies abans, atenció, que fos escollit en el conclave de 2005 nou pontífex, nou papa. Saludem ara en Diego Sola, que l'any passat va publicar Història dels Papes en fragmenta editorial. Ell és doctor en Història Moderna, amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona, on és professor, i ha publicat aquest llibre molt, molt interessant tant pel que fa doncs a la història doncs més recent dels papats, al qual dedica doncs els dos últims episodis, centrant-se doncs clar en el Concili Vaticà II i després amb els papats doncs Pau VI, Joan Pau II, Benet i Francesc, i també amb la història doncs ja més diríem amb color i en fi, moltes històries més truculentes i més interessants des de l'inici dels papats. Podem llegir doncs moltes anècdotes en tot el text que compon aquest llibre. Molt bon dia, Diego.
Bon dia, Bernat.
Gràcies.
Què tal?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Com veies, doncs, tenim uns formenterers ara mateix a Roma, de coincidència. No, no són els únics, n'hi ha més, eh? I que han pogut doncs visitar doncs en aquest cas doncs la basílica del Vaticà en aquests dies històrics. Escolta, exacte, aquest text que llegíem, aquesta carta de presentació del papa Benet XVI el 2005, en quin context es van dir aquestes paraules i podrien servir de resum del que era la seva declaració d'intencions a l'hora d'assumir el paper de ser el vicari de Jesús, de ser el vicari de Déu a la Terra?
Aquestes paraules, Bernat, són, com dius, molt, molt interessants, perquè efectivament les va pronunciar Ratzinger abans de convertir-se en Benet XVI. Són dites precisament en una celebració religiosa, com era el Via Crucis, a la Setmana Santa de 2005, que crec que va caure per allà primers del mes d'abril, i era el context en el que, bé, la Santa Seu es trobava pròpiament en l'Església Catòlica en seu vacant. Havia mort Joan Pau II, el cardenal Ratzinger era el degà del Col·legi de Cardenals, a ell li va correspondre presidir les celebracions de Setmana Santa, a ell li va correspondre abans presidir el funeral del seu predecessor, Joan Pau II, i aleshores, com a celebrant del Via Crucis, que se celebra cada any en el Colosseu de Roma, doncs ell havia de fer les pregàries de cadascuna de les estacions del Via Crucis, i una d'elles, bé, té aquest contingut d'un diagnòstic molt cru, no?, molt feixuc de la situació de l'Església. Ratzinger, que havia estat un col·laborador indispensable de Joan Pau II, doncs públicament fa un diagnòstic cru d'aquesta situació eclesial. Segurament en les discussions internes en el conclave, però sobretot en les reunions preparatòries del conclave que els cardenals tenen abans que es tanquin, bé, ell va manifestar que el seu diagnòstic d'aquesta església, segurament això va acabar provocant també la seva elecció, és el papa que denuncia la situació de crisi moral de l'església en començar el segle XXI.
Lamentablement, sobretot per aquells que no són creients, que mostren doncs una, en fi, una animadversió, diríem, incurable de vegades per tot el que és l'Església, en fi, quan tothom té les seves opinions, hi ha gent que és creient, hi ha gent que no ho és, però sí que hauríem de, d'alguna manera, d'advertir que aquestes valoracions reduccionistes que es refereixen doncs al papa Benet XVI com un ex-nazi, ex-cap de la Inquisició, són absolutament, diríem, injustes i falses, no?
Sí, són injustes i un punt esbiaixades. Certament que Benet XVI, abans com a cardenal de l'Església Catòlica, doncs, clar, les funcions que va tenir encomanades doncs, no són gens agraïdes perquè ell era, efectivament, el prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, que s'ha dit moltes vegades, no?, que és el dicasteri hereu de l'antic Sant Ofici, de la Inquisició. També, bé, ell era un teòleg de capçalera, no?, una persona molt, molt, molt potent de la seva generació, i clar, s'ha parlat molt, no?, d'un papa conservador, certament com una persona molt ferma doctrinalment, en aquest sentit es podria dir que era una persona que no aspirava a canvis ni a reformes en un sentit més, diguem, doctrinal, però des d'un punt de vista institucional i eclesial, i a mi m'agrada dir, per exemple, Benet XVI se l'ha de considerar un reformista que no volia ser-ho. Evidentment, no era una persona tarannà reformadora, reformista ni progressista, però sí que és una persona que se n'adona de la minorització d'aquesta església, a la seva situació de manca de credibilitat, de corrupció, i, per tant, aquests tòpics una mica s'han de desmuntar perquè la seva actuació com a pontífex ha quedat clara i sobretot perquè això alguna vegada també ho ha comentat el Papa Francesc més en petit comitè, però diguem, o sigui, Francesc, la seva reforma s'engega, però no hagués estat possible sense una persona que comença a passar una mica el rasclet, que fa la prèvia i que és Benet XVI. Per tant, és un personatge molt complex i com a tal no podem caure, efectivament, en tòpics.
No, i a més desmentir el fet d'aquell que fos nazi, precisament ell venia
Exacte.
d'una família doncs, catòlica, amb un pare que no va simpatitzar mai amb el règim nazi, i amb 16 anys, com tots els alemanys de 16
Exacte.
anys, va haver de ser reclutat per les joventuts i de les que va desertar, desertar després.
Exacte. No sé qui li llegia fa pocs dies que deien, bé, aquesta pertinença obligatòria de Ratzinger, del jove Ratzinger, a les joventuts hitlerianes, més aviat, entre cometes, hauria de ser com un mèrit, precisament pel que comentes, Bernat, que no devia ser una qüestió gens agraïda ni volguda per una família profundament catòlica, bé, enviar el seu fill als campaments, a les formacions que feien, d'un règim que, bé, era hostil al cristianisme.
Ratzinger, curiosament, en aquest cas, és un dels únics dos cardenals en aquell moment que no era escollit per Joan Pau II i curiosament, ell doncs, va ser votat molt ràpidament com a papa i havia sigut potser una de les mans dretes, un assistent doncs, de Joan Pau II, però se'l coneix o hi ha aquest temor al principi del seu papat o un papa conservador després doncs, del Concili Vaticà II, després de Joan XXIII, a Pau VI, que va continuar doncs, el seu llegat i després doncs, d'aquest Joan Pau II que posa una miqueta l'aigua al vi, per dir-ho d'alguna manera, en alguns aspectes, seguim amb un papa conservador. Però és ell qui, d'alguna manera, pren algunes passes tan importants com aquests perdons públics per tots els casos de pedofília a l'Església, no?
Exacte. I és això, en el moment en què ell és escollit el 2005, jo recordo alguns titulars que comunicativament eren molt potents, que era, per exemple, Papa Dur, no? Papa Duro. Es va fer una anàlisi, efectivament, molt, molt, molt tòpica del Ratzinger, que d'altra banda s'havia manifestat com un teòleg que després del Concili Vaticà II, tot i que hi va participar com a prelat conciliar amb unes postures molt aperturistes, després de cal entendre el context del maig del 68, en el que el primer món, especialment a Europa i a Amèrica, doncs hi ha una sacsejada molt forta en el món acadèmic, en el món social, en el món polític, també en el món d'Església, ell, des d'un punt de vista doctrinal, posa una mica el fre, no?, podríem dir. I això fa que en aquesta segona etapa de la seva vida ell sigui un teòleg que es dedica a la reflexió, a la intel·lectualitat, des d'un punt de vista conservacionista, podríem dir, però això no exclou, com bé dius, que ell tingui molt clar quina és la situació de l'Església en el món, quina és la seva mala situació en una secularització cada vegada més accelerada i quins són, sobretot, els errors propis de l'Església Catòlica des d'un punt de vista d'opacitat, no?, en relació especialment a tota la qüestió de la pederàstia, en relació també a tota la qüestió patrimonial. Ell és el que comença la neteja de la Banca Vaticana, que era un dels aspectes més controvertits també del pontificat de Joan Pau II, I, per tant, doncs, és una persona que, diguem, la reforma moral se la pren molt seriosament, no? La cosa, doncs, bé, crec que cal considerar-lo com això, com una persona que comença una reforma que després Francesc és la que l'ha accelerat amb una gran dimensió, no?
S'explica aquests dies, per exemple, jo he seguit de prop, doncs, en aquest cas, les cròniques de Daniel Verdú, que també, doncs, ha col·laborat amb altres aquí a Ràdio Illa en diverses ocasions, el corresponsal del País a Roma i al Vaticà, i explicava una d'aquestes idees, aquestes implicacions que té la mort de Benet XVI. Recordem el primer cop que conviuen dos papes, no? Un papa emèrit i un papa, doncs, en aquest cas, en vigència, doncs, del seu papat, i com havia estat, com havia volgut, potser a contracor i sense ell, pràcticament, es diu sense adonar-se'n, com havia volgut ser instrumentalitzat per alguns sectors conservadors que estan amb clara beligerància amb l'actitud aperturista de Francesc. Hi coincideixes?
Sí, estic totalment d'acord. Ell, de fet, ha hagut de prendre dues decisions molt difícils en la seva vida. Una, lògicament, ha sigut la que segurament li portarà el record històric. Tothom recordarà Benet XVI com el primer papa en temps moderns contemporanis que va renunciar el 2013, però alhora això, i això porta la seva segona decisió, obre una última etapa de la seva vida, gairebé 10 anys, complicada de gestionar institucionalment per l'Església Catòlica. És a dir, com conviu, com bé deies, un papa regnant, el papa que té la sobirania, en aquest cas Francesc, amb un papa que ja no té les atribucions de sobirania pontifícia, però com que això no és una qüestió gaire regulada, de fet, en els propers temps s'ha d'acabar de regular a través de la reforma de la Constitució Apostòlica, com actua. I ell, aquesta segona decisió seria el seu retir, no? És a dir, ell actuarà, sí, com a papa emèrit, tot i que això de mèrit l'hem anat utilitzant, avui ho sentíem també en la missa funeral. És una situació que no està regulada i ell va fixar el model del que ha de ser, doncs, una persona que ha perdut les seves atribucions de sobirania pontifícia eclesiàstica. I això és molt interessant perquè en el moment que ja fa temps que s'està treballant en aquesta reforma de la Constitució Apostòlica i es regularà com podrien ser les futures abdicacions papals, que segurament ja n'hi hauran més, doncs Benet XVI fixa el model. És un senyor que ha exercit de cap de l'Església Catòlica, en aquest cas durant 8 anys, i que ha sapigut com replegar-se, com retirar-se, malgrat les persones que efectivament havien volgut instrumentalitzar la seva figura. No ha sigut fàcil aquest decenni últim, però crec que bé, tant Francesc com Benet XVI han sapigut entendre's molt bé en aquesta dimensió tan estranya de dos pontífecs a la ciutat del Vaticà, un regnat i regnant, perdó, i l'altre abdicat.
Molt bé. També les, diríem, les cròniques, els reportatges, una miqueta els obituaris o els textos o les peces periodístiques en aquest cas en línia, doncs, obituària d'aquests dies, han destacat molt l'aspecte, doncs, acadèmic, l'aspecte, doncs, de filòsof, l'aspecte de gran teòleg del papa Ratzinger. Ja qui veuen això, doncs, d'alguna manera, que el seu fort no ha sigut el papat, no? Que se'l recorda més pràcticament per la seva tasca anterior d'acadèmic i de teòleg que no pas els seus anys de govern, no? I estaries d'acord? Creus que el seu papat no ha sigut dels més destacats de la història, doncs, del Vaticà recent?
Estic d'acord. De fet, clar, es dona la circumstància que quan arriba papa, Ratzinger en el món catòlic és una persona ja molt coneguda, és una persona de referència. No sempre passa això. És a dir, evidentment, les persones que acaben sent escollides són persones que tenen projecció dins del col·legi cardenalici, però és allò que acostumava a passar amb les eleccions papals, no? La sorpresa que triaven precisament una persona que no es trobava entre els favorits. I Ratzinger era el primer de la llista de favorits, no? L'any 2005. Amb la qual cosa, clar, el seu pontificat Sí, per alguna cosa destacarà, com dèiem, serà per l'abdicació, clarament, del 2013. És un pontificat de 8 anys. Bueno, ser un pontificat rom no significa que no puguin passar coses, perquè tenim el precedent de Joan XXIII, que en pocs anys de papat va revolucionar completament l'Església, però segurament sí, la història llegirà Benet XVI Ratzinger com un teòleg fonamental de la segona meitat del segle XX, com un teòleg que fa una aportació fonamental al Concili Vaticà II, com el teòleg, de fet, que elabora en el món catòlic el nou catecisme de l'Església Catòlica l'any 1992. Joan Pau II publica el catecisme, però l'autor intel·lectual, teològic, és Ratzinger, i ho fa amb una lectura del Concili Vaticà II. És veritat que s'ha dit que, i és cert, que ell volia revisionar o revisitar alguns aspectes del Concili Vaticà II, però diguem que mai es va allunyar realment d'aquell esperit conciliar amb una lectura molt pròpia, particular, des del punt de vista teològic, diguem-ne més tomista, podríem dir, però sobretot serà un papa intel·lectual, serà recordat com un papa erudit, com un papa professor universitari, i això també la dimensió del papa que li agradava molt el debat. És a dir, era un papa que, o abans un teòleg, que no tenia por de discutir de qualsevol tema, per controvertit que fos. Això ve molt de la seva formació intel·lectual, de la seva visió de la teologia, arranjada des d'un punt de vista acadèmic i científic. No?
No, recordem aquests debats, aquests intercanvis amb Hans Küng, que també m'ho ha deixat relativament, diríem, el gran teòleg progressista de l'Església, doncs, no?
Diríem,
la veu intel·lectual darrere, doncs, de tots els corrents de base i la teologia de l'alliberament, per exemple. I, per exemple, doncs, també recordem aquesta pel·lícula, Els dos papes, que tothom ha vist, que tothom li agrada, que és bastant inconcebible. Llegíem qui deia, doncs, que totes les escenes que surten no s'han donat mai, segurament sí que han coincidit els dos papes, però que és una construcció ficcional a partir, doncs, de les entrevistes, dels textos, les publicacions de cada un, no? Que es posa al mirall de cada un dels dos papes i les seves opinions, i se'n fa, doncs, aquesta, diríem, peça artística, aquesta peça de ficció, aquesta pràcticament obra de teatre amb dos grans interpretacions actorals, però que no hem d'imaginar que això va succeir de veritat. No,
no, no, no. Efectivament, hi ha un punt de ficció molt, molt important. És veritat que la redacció del guió ajuda molt a entendre les dues figures, perquè és clarament els punts antagonistes, però després els punts de contacte que tenen Bergoglio i Ratzinger. Aquesta pel·lícula, aquesta trobada, aquesta conversa, em recorda molt més, per exemple, la que sí que van tenir, de fet, el propi Benet XVI i Hans Küng, una vegada que Ratzinger va ser escollit papa. Al cap de poc van tenir una trobada precisament a Castel Gandolfo, els dos, una trobada privada. Això Küng ho va explicar molt bé en aquest llibre meravellós que recomano, que Los Siete Papas, on Küng explica quina va ser la seva experiència, la seva relació amb els set papes, per dir-ho així, de la seva vida. I es troben a Castel Gandolfo precisament per reprendre, no?, aquells debats de joventut, no?, un des d'una perspectiva, diguem-ne, més aperturista, podríem dir, que és la de Kuhn, l'altra amb una perspectiva més de la tradició, que seria la de Ratzinger. Jo crec que els guionistes de Los dos papes van pensar una mica en aquell encontre que no hem vist en la ficció, que és Kuhn-Ratzinger.
Ja per acabar, potser l'acte més revolucionari, més progressista del papa, més, diríem, conservador, més tradicionalista, que és així com us l'han descrit, és precisament al final del seu papat, la renúncia, no? Després de tants segles, un papa, doncs, deixava, diríem, voluntàriament el govern, deixava el tro de Sant Pere i cedia, doncs, diríem, la tiara, l'anell, tot cap a qui escollís l'Esperit Sant.
Sí, això és, sens dubte, jo crec que l'element pel que recordarem a Benet XVI, a part de la seva aportació intel·lectual i teològica, com dèiem, una mica salvant totes les distàncies dels segles. És el cas de Celestí V, no? És el gran precedent, un papa de finals del segle XIII, que voluntàriament abdica, en contra del que fins i tot li aconsellaven alguna de les persones del seu entorn, i avui dia Celestí V, bàsicament, no recordat només, gairebé exclusivament, per la seva abdicació. És veritat que és una abdicació que es va produir pocs mesos després de la seva elecció, mentre que Benet XVI ha sigut un papa regnant de 8 anys, però sobretot perquè pel món contemporani i per l'Església Catòlica contemporània, Benet XVI fixa un model que és el que ja succeeix en la resta de l'Església diocesana, els bisbes i els arcabisbes, en aquest cas que preceptivament a 75 anys han de presentar la seva renúncia fins que finalment és acceptada per Roma, però regularitzar una situació que entenem que és el més lògic. Si una persona ha d'exercir una funció de tant calat, de tanta importància, com és la de bisbe de Roma, és normal que, a partir de certa edat, per situacions de salut física, mental, el que sigui, renunciï, i segurament ara serà molt més fàcil de fer gràcies a Benet XVI.
Molt bé, i ara què? Ja per acabar, Diego, Papa Francesc ha avisat d'alguna manera, ha deixat entendre doncs, que és probable que també opti per l'abdicació quan ja no se vegi amb forces. Ara no té aquest contrapoder que alguns han volgut construir davant d'ell, que és un papa emèrit amb posicions, doncs diríem, divergents amb ell. Creus que ara accelerarà algunes reformes? Està pressionat tant pels, diríem, els... per què no dir-ho, retrògrads dins de l'Església, o en aquest cas visions més reaccionàries, més conservadores, i per altra banda també, des de l'altre extrem, doncs, per exemple, doncs, tot el que és l'Església Catòlica Alemanya, que li demana canvis de molt més calat.
Calat, sí.
Què creus que farà Francesc?
És veritat que ara Francesc, diguem, té la via molt més lliure, com deies, el no tenir un papa abdicat, doncs, davant de l'eventualitat d'un nou conclave, no hi ha aquest risc de, bueno, els cardenals, no?, que van a visitar un, van a visitar l'altre, i es crea aquell faccionalisme que és una cosa que ni Benet XVI ni Francesc volien, no? Una església de faccions que hi és, hi ha faccions, amb unes divisions molt, molt, molt grans i molt enfrontades. Jo crec que Francesc encara, no sabem què passarà lògicament, però jo crec que encara esperarà una mica perquè, diguem, la seva agenda reformista ha avançat molt, però, diguem, falta, diguem, no sé si un any, un parell d'anys, també tanmateix el que li permeti, evidentment, la seva salut, que és fràgil, també com hem vist en aquests últims, sobretot 2 anys. Però bé, fa pocs mesos, precisament, també es parlava, no?, d'aquest espantall de l'abdicació, en una altra visita que havia fet Francesc, precisament, a la tomba de Celestí V, no?, que és el que simbolitza, no?, aquesta idea de l'abdicació. Jo crec que ara Francesc, en tot cas, està preparat per l'abdicació, especialment després dels últims consistoris cardenalicis, s'han fet les últimes creacions de cardenals. Està bastant preparada la successió, mai se sap el que pot passar en un conclave, però ara ja la majoria dels cardenals de l'Església Catòlica han estat creats per Francesc. Insisteixo que això tampoc no significa res, perquè no significa que Francesc hagi creat tots els cardenals, per dir-ho així, de la seva sensibilitat, perquè aquí s'ha d'atendre sempre a un criteri.
Bueno, ell mateix, no? Ell mateix n'és un exemple de sorpresa, no?
Exacte, efectivament, com a cardenal creat, no?, en època de Joan Pau II, doncs, precisament, doncs, bé, una persona que més aviat ha tingut un tarannà, doncs, diguem-ne, reformista, més que no pas progressista. Amb la qual cosa, diguem, ell està, diguem, a punt, eh? Podria abdicar en qualsevol moment si la seva situació de salut no li permet, però jo crec que Francesc, una mica també per la seva ànima jesuïta, d'acabar la feina que ell té pensada, ja és un punt de mètode gairebé ignasià, si la salut li permet encara aguantar una mica més.
Moltíssimes gràcies, Diego Sola, i és professor de la Universitat de Barcelona, doctor en Història Moderna, especialista en els papes, i té aquest llibre Història dels Papes, molt recomanable, de l'editorial Fragmenta, molt ben escrit, molt amè i molt informatiu. Escolta, tens Filmin, Diego?
No, i m'agradaria perquè m'arriben recomanacions molt bones, eh?
Bé, jo et recomano veure Exterior Note, aquesta sèrie impressionant de 6 capítols, minissèrie, entorn al segrest i assassinat d'Aldo Moro, i el paper doncs, que va jugar doncs, els grans noms de la democràcia cristiana com Andreotti o Cossiga, i també en aquest cas el papa Pau VI. Molt interessant i amb un paper interessantíssim en aquest cas de Pau VI i del que és el Vaticà, no?, en tot aquell
Exacte.
Assumpte. Te la recomano.
Aquesta me l'apunto.
Molt bé, gràcies, Diego.
Ha sigut un plaer. Fins aviat.
Un dia.
Gràcies.